Lisboa en tren de lujo yo viajaba, y a mi lado muy galante un portugués.
Com cada últim dimarts de mes, parlem de trens, històries, d'aquesta vegada no de ràdio, sinó de trens. I tot això amb en Paco Torres. Paco, bon dia, bona hora, benvingut.
Bon dia, l'Empordà, bon dia, l'Escala, bon dia, Joan.
Bon dia.
A l'alegria que no falti.
Que no falti, encara sigui el dia que sigui. Vinga, jo ja he pujat al tren i a veure cap allà on te m'aportes. Vinga.
Bueno, abans d'explicar totes les històries d'una línia de tren de Barcelona a Lleida, tinc que explicar dels projectes que hi havia aquí a la província de Girona. Mm-hmm. Hi havia un projecte de ferrocarril transversal del Principat de Catalunya que sortia de Roses, Figueres, Amer, Vic, Manresa, Igualada, Baix i a Tarragona. Mira quina línia més maca.
Era de Roses fins a Tarragona. Déu-n'hi-do.
Ferrocarril miner. De Roses a Sant Joan de les Abadesses, Berga, a Manresa.
Ui, a Roses tenien aquí molt de protagonisme. Eh?
Ferrocarril de l'embrancament. De Massanet-Massanes a Sant Hilari-Sacalm. Un ferrocarril complementari, de Figueres a Balaguer. Uh-huh. Un altre ferrocarril estratègic, de Blanes a Portús, cap a França.
Aquest que ha seguit tota la costa, m'imagino, no?
No, aquest és un altre projecte que ja l'explicaré a l'últim.
Que és però aquest que has anat del Blanes a Portús...
És un altre projecte.
Però era més per interior o més per costa?
Més cap a l'interior.
Ah, més cap a l'interior, val.
Ferrocarril de Guardiola de Berguedà a Olot, Figueres i Roses. I ferrocarril de Caldes de Malavella a Palafrugell, amb un brancal a Girona i a Sant Feliu de Guíxols. També va haver-hi un projecte d'un tren miner entre Celrà i l'Escala al futur port de la Clota.
Des de Celrà a l'Escala?
A l'Escala, hi havia si ho hagués fet el port de la Clota, i servia per portar unes mines de ferro que hi havia a Celrà, cap a l'Escala...
Per embarcar i després anar a destí.
Anar a destí.
I això, esclar, vol dir que el port de la Clota s'hagués fet abans de lo que es va fer, diguem. Són molts anys abans, no?
Molts anys abans, si ho hagués fet.
Si hagués tirat endavant aquest projecte de tren.
Això mateix. Mm. I per últim, aquest projecte que parlàvem abans, un projecte de ferrocarril de Caldes de Malavella a Figueres, amb un brancal a Sant Feliu de Guíxols. Aquest ferrocarril tenia que passar per Llagostera, Castell d'Aro, amb un brancal de Sant Feliu, continuar per Palamós, Palafrugell, Pals, Torrella de Montgrí, Bellcaire, Cinclaus de l'Escala, uh-huh, Alfar i Figueres, i en un futur cap a França. No es va fer. Tinc un llibret que ho explica tot, el projecte, el que havia de fer, de ser, però no es va realitzar.
Uh-huh.
Quina quantitat de projectes hi havia. Bueno, ara anem a la història de la línia de Barcelona, Montcada, Terrassa, Sabadell, Vacarisses, Manresa, Lleida i cap a Saragossa. Remarco Vacarisses, ja que fa poc es va parlar d'aquesta estació, degut a que el passat dia 20 de novembre va haver-hi una esllavissada i un rodalies que passava per aquell indret es va descarrilar i va causar un mort i decenes de ferits. Explico això perquè la gent es faci la idea per on passava aquesta línia. Posem la marxa a la màquina de vapor.
Vinga, si s'ha de posar, la posem. Vinga, que arranqui. Ja la tenim arrencada.
Ja tenim que comunica Barcelona amb Sabadell, Terrassa, Manresa, Lleida, i a partir d'aquí cap a Saragossa i al centre i nord d'Espanya. Fou la primera línia oberta de Catalunya amb perspectives de línies tan llargues. La història d'aquesta línia ja el seu recorregut. Va ser construïda per la companyia del ferrocarril de Saragossa a Barcelona, vinculada al financer Manuel Girona i després per la companyia aragonesa catalana. El primer tram a Sabadell es va inaugurar l'any 1855. hem de dir que el primer tram entre Barcelona i Montcada es va fer en el tram de la línia de tren de Barcelona a Granollers i Girona. La companyia jugava aquest tros. I el tren sortia de l'estació de França i passava per el Clot, Sant Andreu Condal i Montcada. Això va durar fins a l'any 1862, amb l'obertura de la pròpia línia des de Montcada fins a l'estació Barcelona-Vilanova, estació del Nord, actualment clausurada, i és una estació d'autobusos, a prop de l'Arc de Triomf. Aquest tram tenia les estacions de Sant Andreu Arenal, Torrebaró i Montcada Bifurcació. A partir d'aquí, a partir de l'any 1886, hi havia la bifurcació del tren cap a Puigcerdà i cap a Manresa. Entre Montcada continua per endir-se cap al Vallès, seguint el riu Ripoll fins a Sabadell, amb les estacions de Montcada-Reixac, Montcada-Santa Maria, que és un baixador, Cerdanyola del Vallès i Sabadell. A Sabadell hi ha tres estacions, Sabadell Sud, Sabadell Centre i Sabadell Nord. I el tren va arribar l'any 1855. Mentre s'anava inaugurant el tram entre Barcelona i Terrassa, varen arribar tres locomotores de vapor. Aquestes locomotores van ser batejades amb els noms de Llobregat, Manresa i Montserrat. Continua la línia cap a Terrassa, que va arribar el dia 16 de març de 1856. Era un tram pla amb les estacions de Castellarnau i Torrebonica. Ara anem en marxa. Anem en marxa amb el...
Vinga, sí. Vinga. Continuem amb la marxa del tren.
Aquí ja se ria, eh? Sí. La línia, després de Terrassa, continua cap a Manresa, de 32 quilòmetres i mig, i treballaven 3.000 jornalers, contractats en contrata, i encara es feia més falta més mà d'obra, ja que el tram és una zona molt de dificultat, que tenia en compte que molts dels treballs es feien a pic i pala. I el moviment de terra, com el de materials de construcció, es feia amb bèsties de càrrega i carros.
Bueno, també suposo que hi podien posar dinamita o dinamitaven, sí, sí, alguna cosa, aquestes però pedres, que era impossible.
Per treure tot... Sortint de Terrassa, comença la serralada prelitoral a prop de Montserrat, amb força revolts i viaductes com el de Sant Miquel de Gonteres o el d'Olesa, que és un dels més notables de Catalunya per les seves dimensions i antiguitat. Arribem a Vacarisses, passant per les estacions de Sant Miquel de Gonteres, Viladecavalls del Vallès, Olesa de Montserrat i Vacarisses. Després de Vacarisses, la línia baixa ràpidament cap a la vall del Llobregat, a l'estació de Monistrol de Montserrat, que hagué l'enllaç amb el cremallera de Montserrat, i continua cap a Sant Vicenç de Castellet i els baixadors de Castellcalí i els Comdals, i arribant a Manresa amb una alçada de 206 metres sobre el nivell del mar, a 70 quilòmetres de Barcelona. Aquest tram fins a Manresa de via ample ibèric de 1.667 mil·límetres i via única fins a l'any 1929, que es va fer a doble via. I a partir de Manresa a Lleida, a Saragossa, és de via única. El tram de doble via, els trens circulaven per l'esquerra. En aquell temps, a la companyia del Nord circulaven els trens per l'esquerra fins a l'any 1973, que van passar per la dreta, com si... La línia es va electrificar l'any 1928 a 1.500 volts per la companyia del Nord. El canvi de locomotora elèctrica a la de vapor o dièsel es feia a l'estació de Sant Vicenç de Castellet, uns 10 quilòmetres abans de Manresa. En l'any 1965 es convertia en 3.000 volts, conjuntament amb la línia de Sant Joan de les Abadesses i Puigcerdà, i en l'any 1981 la RFE va electrificar fins a Lleida. Aquest tram ja està tot electrificat ara, actualment. A partir de Manresa comença el tram més fort de la línia al passar del Pla del Bages, dins de la conca del Llobregat, a l'altiplà central de la Plana d'Urgell. Així, amb una força de revolts i túnels i amb rampes properes al 20 per 1.000, que a 100 metres pujava 2 metres. Això era molt per una màquina de vapor. Mm-hmm. La línia puja 46 quilòmetres des dels 206 metres de Manresa fins als 736, cap a 500 metres en 46 quilòmetres. De l'estació de Sant Guim, per baixar a 143 metres de Lleida. Amb aquestes estacions, el tren passava per Rajadell, Aguilar de Baixadors, Seguers de Sant Pere, Calaf, Sant Martí de Ses Guioles, Sant Guim de Freixenet, a 738 metres d'alçada, Cervera, i a partir d'aquí la línia va sobre llargues rectes i planeres del costat de la Nacional 2, passant per Tàrrega, Anglesola, Bellpuig, d'Urgell, Castellnou de Sana, Golmés, Mollerussa, Belloc, d'Urgell, fins a Lleida. A partir de Lleida, fins a arribar al límit d'Aragó, hi ha dues estacions més. Raïmat, més coneguda per la seva producció de vins, mm-hmm. i Almacelles. Del tram fins a Saragossa va arribar l'any 1861 amb 368 quilòmetres des de Barcelona. Escoltarem el tren en marxa i el soroll de les rodes. Sí, en aquell temps les vies estaven sobre través de fusta i no es van canviar fins més cap a l'any 60-70 per les de formigó. Mm-hmm. El servei de trens de llarg recorregut que sortien de l'estació del Nord en l'any 1972 es trobarà en tancar-se aquesta estació i passar a l'estació de França tal com era primitivament. L'últim tren de passatgers que va arribar a entrar a l'estació del Nord va ser un Ter procedent de Madrid el dia 23 de setembre de 1972. El servei de Rodalies continua en túnel cap a Plaça Catalunya, que s'havia explicat en el tren de Barcelona, Puigcerdà i Sant Joan de les Abadesses. I ara és des de l'estació de Barcelona Sants i la línia 4... La línia 4, la de Rodalies, la R4, comença a Sant Vicenç de Calders via Vilafranca, Barcelona, Manresa. Passant per l'Hospitalet de Llobregat, passava per l'estació de Sants i continuava allà per Plaça Catalunya i continuava fins a Manresa. I la R12, de mitja distància fins a Lleida, i la R38 fins a Saragossa, Lleida a Saragossa. Ara explicarem la història d'un tren emblemàtic. A Barcelona hi havia dos trens emblemàtics. L'Express de Barcelona a Galícia, el Xangai Express, i a l'Express de Barcelona a Sevilla, el Sevillano.
El Sevillano, sí, sí, sí.
Aquests dos trens eren que en aquella època va haver-hi la immigració cap a Catalunya.
És curiós, aquí era el Sevillano i en allà era el Catalán.
Sí, també... Allà a Galícia diuen el català.
No, a Sevilla, t'he dit.
A Sevilla, però també a Galícia també ho diuen.
A Sevilla, quan venien cap aquí, aquí coneixíem el sevillano, per ells era el català.
El Xangai, aquest tren sortia 3 cops per setmana a partir de l'any 1949. Sortia de l'estació del Nord els dimecres, divendres i diumenges. El trajecte a Vigo i a la Colònia trigava 36 hores d'anada i 37 de tornada.
Déu-n'hi-do.
1.450 quilòmetres. Ara és una mica més curt. Una mitjana de 39 quilòmetres per hora.
Quasi a peu anaves més de pressa.
I a la Corunya també al mateix temps. 1.420 quilòmetres. El tren sortia de l'estació del Nord via Manresa, arribava a Saragossa, a Raval, continuava per Arisa, Valladolid, Venta de Baños, León i Monforte de Lemos. Aquí hi havia, el tren anava en dos tipus de línia, o sigui, quatre vagons cap a, o cinc cap a la Corunya i cinc vagons cap a Vigo. Hi havia la divisió. L'horari d'anada sortia de Barcelona a les 9 del matí, de la nit, perdó. A Saragossa arribava a les 7 del matí, continuava fins a Valladolid a les 5 de la tarda i arribava a la Corunya a les 9, a les 9 i a les 10 del matí i a Vigo a les 9. Entre 9 i 10 arribava a la Corunya i a les 9 arribava a Vigo. O sigui, 36 hores. Per aclarir aquestes 36 hores, un tren que sortia de Barcelona el diumenge a les 9 de la nit i arribava a la Corunya o Vigo el dimarts al dematí a les 9. O sigui, tota una nit, tot un dia i tota una nit. I de tornada de Vigo a la Corunya a les 8, també 36 o 37 hores més tard, arribava a Barcelona a les 9 del dematí de les 36 hores. La material rodant de la primera etapa, els vagons de passatgers, eren d'antigues companyies, Madrid-Saragossa-Alacant, la del Nord, i altres companyies que tenia, va agafar la Renfe l'any 42.
Mm-hmm. Penso que el tren està ja a punt de parar.
Vale, doncs parem-ho i continuarem al final del mes que ve aquest viatge que encara hem de continuar parlant.
El tren estava ja frenant, això vol dir que ja hem arribat a l'estació amb l'estació. Aquest recorregut que hem fet.
Sí, que hem arribat a la Corunya.
Hem arribat a la Corunya després de 36 hores.
De 36 hores de viatge.
Déu-n'hi-do, quin mal de cama, quin mal d'escapa, mal de tot.
Els vagons en aquell temps eren de fusta, i el de tercera, els seients eren de fusta. Tu imagines...
Quasi havien d'anar drets.
Tu que m'has parlat que hi havia nois que feien la Emilio
Ferrol. Sí, el meu pare l'havia agafat aquest, perquè feia la Emilio Ferrol i l'havia d'agafar per anar fins allà dalt.
Bé, amics, fins a la setmana que ve, que parlarem més històries de la ràdio, que feu bons dinars a l'hora de menjar, bon profit, i adeu, amics.
Tot allò que comença...
Bé, i amb aquests desitjos posem el punt i final. Avui, històries de trens. Ho deixem aquí, ara, amb l'informatiu que ens portarà l'Abel seguiment, la plaça de la meva part, res més. Gràcies per la companyia i l'atenció. Fins demà. Adéu-siau.
Tot allò que comença, ja ho sabem.